L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, un dia més molt cordial. La salutació de benvinguda en este temps d'informació que des de la sintonia de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre associades a Mute diàriament us oferim. Un temps que cada dia introduïm avançant el sumari de continguts a tractar en titulars i que també avui l'encetem així, destacant primerament que Unió de Pagesos prepara mobilitzacions per als dies 20 i 21 de juny per exigir al Departament d'Agricultura un canvi de prioritats en el Pla de Desenvolupament Rural. Encara tractant qüestions relatives a actualitat de la pagesia, la cooperativa de l'Aldea va tancar l'exercici del 2013 amb unes pèrdues de més de 600.000 euros. La plataforma ciutadana en defensa de les terres del Sénia presenta els seus arguments contra el projecte Castor al Consell Valencià de Cultura. I en clau d'agenda avui destacarem propostes com aquest concert de primavera que prepara la banda de la Cala per al proper divendres. També destacarem que aquest proper cap de setmana a Amposta celebraran la segona recreació històrica a la zona del castell organitzada per la Federació d'Amposta d'Associacions de Veïns. Enguany representaran la Guerra del Francès. A Santa Bàrbara són en marxa les 21enes jornades esportives, unes jornades que es complementaran també amb diverses activitats, com per exemple l'exposició que ha preparat el Club de Twirling. I en clau esportiva, l'actualitat de la jornada passa avui també per l'Aldea i ho fa per un doble motiu. D'una banda, per destacar que els remers aldeans del Club Nàutic Amposta, Iago Gavilán i Xavi Royo, van guanyar 6 medalles als Campionats de Catalunya de rem celebrats el passat cap de setmana. I encara en esport, demà divendres es disputa el primer torneig en 12 hores de futbol set nocturn a l'Aldea. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes, qüestions que de seguida us comencem a explicar aquí, a l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat parlant de temes que afecten la pagesia. El sindicat Unió de Pagesos tornarà a treure els tractors als carrers i carreteres de Catalunya els propers dies 20 i 21 de juny per exigir al Departament d'Agricultura que canvie les seves prioritats a l'hora de distribuir els ajuts europeus del Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020. Més enllà de criticar una reducció del pressupost en un 23,4%, el sindicat creu que la Generalitat no ha valorat en el repartiment la importància de la modernització de les explotacions, la incorporació de la gent jove, de les zones de muntanya i desafavorides o els ajuts agroambientals. Això perjudicarà especialment conreus com l'arròs i l'olivera a les Terres de l'Ebre, que podrien arribar a perdre uns 11 milions d'euros. La primera tractorada de protesta tindrà lloc a Lleida el matí de divendres 20 de juny. A l'endemà dissabte, les accions reivindicatives s'han convocat en diversos indrets de Catalunya. Aquí a les Terres de l'Ebre, a Amposta, a Móra la Nova, a Batea i també a Reus i a Verges, al Baix Empordà. Unes manifestacions i protestes que afectaran vies urbanes i carreteres de les zones on estan convocades amb marxes lentes. Prèviament, el sindicat agrari ha organitzat també una quarantena de xerrades informatives per tot el territori amb la intenció d'explicar la proposta del Departament d'Agricultura i les seues reivindicacions. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, el coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Cavall, reclamava al Departament d'Agricultura un canvi de prioritats en el desplegament dels ajuts del Pla de Desenvolupament Rural. L'escoltem.
Doncs que és possible rectificar-ho i el que volem són prioritats, que sempre són les que hem dit, tampoc ho descobrim gaire res més, no? Ara, nosaltres no entenem, doncs, que algú pugui plantejar, doncs, retallades en alguns sectors, doncs, que sabem, doncs, que estan fent unes funcions pel medi molt importants i per això rebien una compensació. Si això els hi fotem una retallada d'un terç, com els de l'arròs, o un terç, doncs, com està dient, a l'agroambiental, doncs, de l'oli, doncs, bueno, la gent no ho entendrà. I, per tant, com que no ho entendrà, la funció nostra primer és dir que no volem que passi això i dir quina és la nostra proposta que tinguem. I creiem nosaltres que és coherent el que acabem plantejant, que és possible i que, òbviament, el país pensem doncs, que té que repuntar i esperem que el 2020 doncs, tinguem un país doncs, amb molt més recursos que no tenim ara.
Per la seva banda, el coordinador d'Unió de Pagesos a les Terres de l'Ebre, Joan Montessó, alertava en roda de premsa sobre les pèrdues que pot suposar aquesta política d'ajuts en sectors com el de l'oli aquí al nostre territori. Joan Montessó.
Ens estem jugant molt en el tema de l'oli. També el que està avui per avui proposant el Ministeri del model de l'aplicació de la PAC voldria dir que el Baix Ebre i Montsià m'ho reduïn uns 8 milions d'euros. Això és molts de diners per a sectors que estem a vegades per baix dels postos de producció, però cal recordar tot el que és el tema de la producció integrada, l'agricultura i la ramaderia ecològica, de les zones desfavorides. Aquí algú té de fer una aposta de país, se té de saber quines prioritats i demanem al govern de la Generalitat que prioritzi, si no hi ha diners, i quines prioritats tenen i quin tipus de país volen. Si volen un país amb pagesos o un altre model. Catalunya sense pagesos no serà la mateixa Catalunya, pot ser una altra cosa.
Segons expliquen des del sindicat, l'organització d'aquestes protestes i mobilitzacions no són només per mostrar el desacord del sector amb el plantejament del Departament d'Agricultura, sinó que al mateix temps volen posar sobre la taula en positiu la necessitat de complir alguns dels compromisos que garantisquen la viabilitat de l'activitat agrària a Catalunya en el futur immediat. Es tracta, diuen les fonts sindicals, d'una proposta coherent i possible que evite retallar tallades en sectors que juguen un paper social i ambiental al territori i que la gent no entendria. Entre els principals aspectes detallen figura la necessitat de prioritzar els ajuts per a la modernització de les explotacions, la incorporació dels joves al camp, la compensació de les zones de muntanya i desafavorides, així com la política d'ajuts agroambientals. Aquest últim aspecte resulta fonamental en àrees com les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona o les Terres de Ponent, ja que, segons Cavall, la Generalitat no pot plantejar reduir el pressupost quan la seva aportació se situava en un 20%. En termes concrets, això podria suposar unes pèrdues de 2,9 milions d'euros anuals per al sector de l'arròs, incloent l'impacte del model d'aplicació de la reforma de la política agrària comuna. També quedaria tocat el sector de l'oli d'oliva, com explicava Montessó, perdent uns 8 milions d'euros anuals només a les comarques del Baix Ebre i el Montsià, que se sumarien a la davallada de les primes agroambientals per la producció integrada i ecològica. Unió de Pagesos inclou també dins les seues prioritats la necessitat d'establir un sistema de mutualitat d'assegurances per fer front al freqüent enfonsament de preus del mercat sota el qual viuen molts sectors. I és que, tal i com expliquen, la reducció dels ajuts en 250 milions d'euros podria acabar suposant la mort lenta i paulatina del sector agrícola a Catalunya.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu emute.
Seguim amb més qüestions d'actualitat a l'informatiu d'este dijous. No deixem de tractar qüestions relacionades amb la pagesia. En este cas, continuem ara anant cap a l'aldea per parlar de la cooperativa agrícola d'aquest municipi del Baix Ebre. Una cooperativa que, segons avui publica l'Agència Catalana de Notícies, va registrar 602.000 euros de pèrdues al tancament de l'exercici del 2013. Aquest és el balanç que l'actual Consell Rector sotmetrà a l'aprovació de l'Assemblea General convocada per al proper divendres dia 20 de juny per aprovar aprovar els comptes de l'entitat. En concurs de creditors, recordem, des de fa més de 2 anys. Lluny de poder remuntar la delicada situació financera, els comptes als quals ha tingut accés l'Agència Catalana de Notícies reflecteixen un saldo només lleugerament millor al de l'any 2012, acumulant unes pèrdues de 2,19 milions en els últims anys. La presidenta de l'entitat, Montserrat Llosa, reconeix que la mala campanya hortícola d'enguany pot llastar encara més els comptes. Montserrat Llosa explicava que la manca de fred a Europa en general farà baixar la facturació de la producció d'aquest 2014 i denuncia l'incompliment d'alguns contractes. Montserrat Llosa.
Degut a la climatologia tan benigna, aquí nosaltres a l'hivern el que ens interessa és que faci fred aquí, però sobretot a Europa, que és on nosaltres enviem, França, Bèlgica, a part d'Alemanya, també a Holanda, i bueno, doncs, no, les temperatures baix zero i desgraciadament per a que vagi bé per a nuns ha d'anar malament per als no gelar-se els anells, els enciams i les coliblors, doncs, però les nostres no han valgut tants diners, a part de que tampoc no han complit tots els contractes que tenien.
La presidenta de la cooperativa Aldeana es declarava desesperada davant del retard en la resolució judicial del recurs de l'exgerent per poder tancar el conveni amb els creditors.
Confio, perquè si no confies, bueno, me desmoronaria, per tant, he de confiar-hi. El que passa és que és tan lent que et desesperes. I jo penso que resoldre cosetes que són de calaix, que una cosa és la instrucció del cas, que clar, la senyora jutgessa pues, va fent investigacions i va estirant el fil i cada vegada pues, a la millor veu més que input, o sigui, que la pugui imputar. Però altra cosa és lo resoldre coses com és el recurs de l'exgerent i tal. Jo, Juzgat Mercantil de Tarragona, només hi ha jutge i la veritat és que fa 2 anys i això pues, te desesperes. Jo és com me sento.
Els comptes de l'any 2013 han estat auditats per la firma UHY Fay & Co. Els tècnics d'aquesta auditoria no s'atreveixen a formular cap opinió sobre la viabilitat de l'entitat, ateses les incerteses que se'n desprenen, tot i haver formalitzat els càlculs sota els principis d'una entitat que pretén continuar la seva activitat. Recorden que el patrimoni net negatiu d'1,81 milions d'euros al tancament de l'any passat és un dels principals indicadors de dubte sobre aquesta continuïtat. També subratllen que durant l'exercici del 2013 i els 2 anteriors, la Generalitat no ha transferit cap subvenció, recursos que permetien finançar despeses i també inversions. Per contra, recorden cap encara la possibilitat que l'administració catalana acabi requerint a l'entitat que retorne part de les subvencions rebudes en el passat pel fet d'haver sobrevalorat les xifres de producció que van permetre aconseguir-les. Els responsables del Consell Rector, que van agafar el timó de l'entitat fa prop de 2 anys, es van proposar redreçar el rumb econòmic de l'entitat a l'empara del concurs de creditors. L'objectiu és poder retornar els prop de 4 milions i mig d'euros dels socis impositors encara entrampats arran del bloqueig de comptes corrents de la secció de crèdit de l'entitat a finals de l'any 2011. Però les xifres registrades fins aquest passat 2013 allunyen cada cop més aquesta possibilitat. L'auditoria del 2012 va revelar també unes pèrdues acumulades fins aquell moment d'1,52 milions d'euros, dels quals 663.000 corresponien en aquell mateix exercici. En aquesta xifra se sumen els 602.000 de l'últim exercici, el del 2013. La millora relativa dins d'una xifra de pèrdues anuals considerable es va operar per un increment de les vendes de 150.000 euros i una reducció de 135.000 en despeses de personal, que es van acabar veient contrarrestades principalment pel deteriorament i el resultat per alienació d'instruments financers. Cal dir també que al marge de l'Assemblea General Ordinària, que ha d'aprovar els comptes, el Consell Rector també ha convocat per al dia 20 a la tarda una segona assemblea extraordinària que ha de certificar el canvi de nom de l'entitat, que passarà a denominar-se Agrícola Catalana de l'Aldea, Societat Cooperativa Limitada, després de la desaparició de la secció de crèdit. En la mateixa convocatòria, els socis també hauran d'aprovar formalment el cessament de l'anterior auditora, BDO, els responsables de la qual estan imputats en les diligències prèvies del jutjat número 1 de Tortosa, que investiga la fallida de l'entitat, així com el nomenament dels nous auditors per als pròxims anys, un canvi que ja va tindre lloc, de fet, fa un temps enrere. I de les qüestions agrícoles de la cooperativa de l'Aldea passem a parlar una vegada més del projecte Castor. Avui ho fem perquè la plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, una representació d'aquesta entitat de lluita contra el projecte Castor, exposarà avui mateix, dijous, la problemàtica relacionada amb el projecte davant la Comissió de Ciències del Consell Valencià de Cultura de la Generalitat Valenciana. L'entitat abordarà el cas de les perspectives mediambiental, social i econòmica d'una activitat que va ocasionar prop de 600 terratrèmols a la zona arran dels treballs d'injecció de gas efectuats per l'empresa promotora del projecte, Escal UGS. La plataforma ha mostrat la seva predisposició a explicar els impactes del Castor sobre el territori del Sénia i ha valorat l'interès del Consell Valencià de Cultura de conèixer les implicacions del projecte des de la perspectiva ciutadana i associativa.
Terceres jornades gastronòmiques del Llangostí, en la participació de 19 restaurants d'Alcanar, de les cases d'Alcanar i d'Alcanar Platja, que ofereixen menús en lo llangostí com a principal protagonista. Una proposta molt temptadora i suculent ans de l'estiu per anar fent boca. T'esperem fins al 22 de juny a les terceres jornades gastronòmiques del Llangostí, a Alcanar, a les cases i a Alcanar Platja.
L'informatiu Emute.
Obrim pàgina dedicada a les propostes d'agenda. El recorregut informatiu del dia passa avui també per l'Ametlla de Mar. La banda de la Cala prepara un concert de primavera que endinsarà el públic assistent a un món de fantasia. La sala de la Societat Cultural acollirà aquest proper divendres el concert a partir de les 10 del vespre. L'entrada serà gratuïta i de tot plegat ens en parla en la seva crònica d'avui des de la Cala Ràdio. Olga Tomàs.
Des de la banda de la Cala ja es té tot a punt per oferir aquest proper divendres el concert de primavera a la sala de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa a partir de les 10 del vespre. Una de les cites anuals importants a la formació musical de l'Ametlla de Mar, on intenten oferir un concert variat i sorprendre alhora al públic. I en aquest cas, la banda de la Cala ha preparat un repertori amb peces que reforcen un eix central: la imaginació, la creativitat, en definitiva, un món de fantasia. De fet, entre les peces destacades s'ha de remarcar la del Triangle de les Bermudes, on s'incorpora l'electrònica i que ja va impressionar al públic en el concert d'aquesta passada Candelera. També s'estrenarà una peça que transportarà al públic a les aventures de l'arxiconegut personatge de còmic Tintín. Una altra peça a destacar serà la titulada Pilatus, una muntanya situada a Suïssa, entorn de la qual s'han teixit multitud de llegendes amb els dracs com a protagonistes. No faltaran tampoc els pasdobles, entre d'altres sorpreses. Escoltem Emilio Cabello, director de la banda de la Cala.
Preparat, doncs, com sempre, un concertet variat, un concertet bueno, amb sorpreses, com sempre, i bona música, que és el que ens agrada oferir al poble. El fet aquest de gaudir, d'ensenyar, de conèixer, de fer conèixer música i de fer pedagogia de la cultura, que és, crec, una miqueta la nostra dintre en aquest poble, vaja.
Des de l'organització es recorda que l'entrada és gratuïta i que tothom hi està invitat. Això sí, es demana puntualitat.
Gràcies, Olga. I sense abandonar les propostes d'agenda, anem cap a Amposta. A la capital del Montsià, aquest cap de setmana se celebra la segona recreació històrica a la zona del castell, organitzada per la Federació d'Amposta d'Associacions de Veïns. Enguany es representarà la Guerra del Francès. I així ens ho explica en la seva crònica d'avui des d'Amposta Ràdio. Manel Ramon.
La Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta, organitzat per en aquests propers dies 13, 14 i 15, és a dir, per en aquest proper cap de setmana, la segona recreació històrica, la Guerra del Francès del 1808 al 1814, i que tindrà lloc a la zona del castell de la ciutat. Aquesta segona recreació històrica neix de la iniciativa d'un grup de tècnics i voluntaris que a partir d'ara tenen com a referent històric el grup de recreació històrica de la capital de la Castellania. Cal destacar que hi haurà diferents actes per recordar la rica història de la capital del Montsià, tal com ho comentava Llorenç Navarro, que és el president d'aquesta Federació d'Associacions de Veïns.
El que intentem aportar és que la gent conegui i que tingui la vessant que Amposta té molta història, que hi ha molta gent que està treballant detrás d'això. Tenim arqueòlegs, tenim historiadors, tenim gent.
Cal destacar que la inauguració serà aquest proper divendres a càrrec del marquès d'Amposta, Josep Maria Ferraz i Espanyol. També cal destacar que durant aquestes jornades celebraran diferents xerrades, per exemple, la que fa referència a les troballes de les restes d'un buc anglès del 1813. També el diumenge es farà la representació d'un saqueig de les tropes franceses a la població. També es faran descàrregues d'artilleria de canons defensant el castell dels atacs dels rius o també el saqueig de les tropes franceses a la població.
Festes tradicionals de la Rosa del Tebre, diumenge 15 de juny a les barraques d'en Salvador. La plantada tradicional, tallers infantils, dinar popular, cantada de jotes, bacs i birles, actuació dels Quicos, ball dels nostres gegants i teatre. Un any més disfrutarem de la plantada tradicional a Deltebre, organitza l'Ajuntament de Deltebre Àrea de Turisme. I el dissabte, dia 14, t'ensenyem a plantar, curs gratuït, informa't a l'Àrea de Turisme.
Jornades gastronòmiques del peix blau a l'Ametlla de Mar, del 6 al 15 de juny. Degusta els menús amb les 11 propostes dels restaurants del Club de la Gastronomia. Gaudeix del tapamar amb la ruta de la tapa blava. Per 2,50 €, beguda inclosa, podràs tastar 21 creacions que et sorprendran. Jornades gastronòmiques del peix blau, del 6 al 15 de juny, amb el suport de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'informació tractem avui també actualitat esportiva i ho fem per diferents motius. El primer d'ells ens porta a Santa Bàrbara, on ja són en marxa les 21enes jornades esportives del municipi. Enguany, el lliurament de premis es farà a la plaça Rota de l'Alto per poder veure una exhibició de patinets davant la imminent inauguració de l'Skate Park que està acabant de construir l'Ajuntament Planer. El Club de Twirling ha preparat també una exposició amb motiu del seu 40è aniversari, una mostra que es podrà veure a partir de diumenge al Museu de la Vida a la Plana. De tot plegat, en té més dades des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
El passat dissabte, amb la 7a edició del torneig de futbol Vila de Santa Bàrbara, donaven inici les jornades esportives que es perllongaran fins al dijous 10 de juliol, ja a les portes del començament de les festes majors del municipi. Eric Bell, regidor d'Esport de Santa Bàrbara, tot i reconèixer que hi ha pocs canvis en quant al programa d'anys anteriors, sí que destacava la implicació de les diferents entitats esportives del municipi per poder aconseguir fer un programa complet i atractiu, del que destacava una de les activitats més immediates, concretament l'exhibició de twirling que el club local oferirà al pavelló d'esports municipal aquest proper dissabte. També l'exposició que el mateix club ha preparat amb motiu del seu 40 aniversari i que es podrà visitar a partir del diumenge dia 15 al Museu de la Vida a la Plana. Bell també recordava que el dilluns començava el torneig de frontó i que el dissabte, abans de Sant Joan, començarà la temporada a les piscines municipals. L'escoltem.
Ja esta setmana, este cap de setmana que vindrà, tenim l'exhibició de twirling habitual que es fan tots els anys, on el club de twirling pues, mostra les diferents, els diferents exercicis i grups que fan durant l'any. També enguany hi ha la característica i la puntualitat a destacar del 40 aniversari de les majorets, on també el diumenge 15, és a dir, el diumenge que ve, se fa l'exposició al Museu Vida la Plana. I així ens doncs, transcorrint, enganxant ja també el començament de la lliga del torneig de frontó, que es fa el poliesportiu. També ja, si anem més enllà, ja comencen les piscines que s'obrin el dissabte 21.
Una de les singularitats d'aquestes 21enes jornades esportives és que es clouran a la plaça de l'Alto, és a dir, a la plaça on està ara ubicat l'edifici del mercat, l'Ajuntament i la emissora. El motiu que ens donava Bel és que s'aprofitarà la clausura i lliurament de premis per veure una demostració amb scooters, és a dir, patinets, a càrrec dels joves riders planers, per tal de donar a conèixer a la resta de població aquesta modalitat modalitat esportiva practicada cada cop més pels joves del poble, fins al punt de que l'Ajuntament està acabant de construir una pista de skate a la nova plaça de la Independència, on en un principi estava previst dur a terme aquest acte. Finalment es va desistir de fer-ho allí davant la incertesa de si estarà o no acabat per aquell dia.
Enguany se farà aquí al Parc Municipal, a la plaça Rota de l'Alto, on diferents nois del poble que practiquen, que fan skate en els seus monopatins i scooters, faran una petita exhibició ja pensant i ja encarats en promocionar i en donar a conèixer esta pràctica que podran aplicar a la nova plaça de la Independència que s'està construint, que l'skatepark no sabíem si estaria acabat, no... Tot dona a pensar que quasi, però que bueno, segurament no hi estirà, però bueno, que estirà en breu a finals d'estiu.
Les jornades ens mostraran més d'una dotzena de diferents disciplines esportives, de les que el futbol, amb el començament de la Lliga Infantil de Futbol Sala el passat dilluns, n'és una de les més matineres. També el ciclisme, amb la marxa nocturna o de lluna plena que organitza per demà divendres la Unió Ciclista Santa Bàrbara amb el recorregut Xertabot per la Via Verda.
Gràcies, Josep. I abans d'arribar a la informació meteorològica, destaquem també un parell de punts esportius que ens arriben des de l'Aldea. D'una banda, la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament Aldea informa que el passat cap de setmana es va celebrar a Banyoles el Campionat de Catalunya de Rem amb la participació del Club Nàutic Amposta i l'assistència de 4 remers aldeans, que van assolir, per part dels seus representants, 6 medalles amb les següents categories i modalitats. Iago Gavilán Espinós va guanyar 2 medalles de plata en la categoria juvenil en les modalitats esquif i dos sense. També va aconseguir 2 medalles de bronze, una en categoria juvenil i modalitat doble escull i una en categoria sènior, amb 8 en timoner. Xavi Royo López, en categoria cadet, també va ser guanyador d'una medalla de plata a la modalitat 4 escull i una medalla de bronze amb la modalitat 4 sense. Cal remarcar també la participació dels remers aldeans en categoria aleví, Sergi Fornós, que va participar per primer cop en un campionat de Catalunya, i Iker Montoya, que va assolir un 5è lloc de Catalunya en 4 escull. D'altra banda, i sense abandonar l'Aldea, hem de destacar també que la Regidoria d'Esports informa que el proper divendres, dia 13 de juny, és a dir, demà, tindrà lloc al camp de la Unió Esportiva Aldeana el primer torneig en 12 hores de futbol 7 nocturn, amb 180 euros en premis. El preu d'inscripció per equip és de 30 euros i per a més informació es pot passar per les oficines del club. Some days it's
tough just getting up. Diada de la bicicleta. Diumenge 15 de juny recorrem el terme de l'Aldea i Nacional 340. Concentració a les 9 hores a la plaça de l'Ajuntament de l'Aldea. Tenim una sèrie de premis per repartir. Premi bici decorada. Premi participant més jove. Premi participant més veterà. I finalment esmorzar pels participants i obsequis. Col·labora i patrocina Ajuntament de l'Aldea, Consell Comarcal del Baix Ebre. I es recorda l'ús de casc.
Tens plans per aquest estiu? Abans de marxar, organitza una activitat solidària. Vagis on vagis. Siguis on siguis, col·labora amb el Banc dels Aliments. Aquest estiu la fam no fa vacances.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Tornarem a tenir una tarda més moguda. Nuvolades, ruixats, tronades, que ahir ja van afectar la Vall d'Aran, Pallars, Cerdanya. Avui afectaran més comarques, Pirineu, Prepirineu, comarques interiors de Barcelona, Girona. Ruixats, tempestes que descarregaran amb intensitat, amb un avís en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquesta mateixa tona de temps la tindrem demà, amb més sol o ressol al matí, nuvolades, ruixats de tarda, i el cap de setmana, amb un temps molt semblant, això sí, amb entrada de vent del nord que faria que les temperatures tendeixin a desinflar-se una miqueta.
Com cada dia, arribem ja a l'hora de posar el punt i final, tancar i acomiadar aquesta nova edició de l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. La d'avui dijous, 12 de juny, que ha tingut el control i edició dels continguts, qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, com sempre, un dia més, agrair-vos la vostra confiança per escollir una de les municipals de les Terres de l'Ebre per rebre aquesta dosi diària d'informació que demà divendres, novament, a la mateixa hora i al mateix dial, tornarem a posar en sintonia. Fins llavors, molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.